El Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya torna a passar avui per la secció de Patrimoni del Faves Comptades. Com ja m'ha explicat en altres ocasions, tots els béns mobles que formen part del patrimoni del nostre país tenen a Valldoreix un espai reservat per la seva restauració. I avui ens acompanya el Pere Rovira, que és coordinador de pintura mural i escultura en pedra del Centre de Restauracions de Béns Mobles de Catalunya. Pere, benvingut.
Gràcies, encantat de ser aquí amb vosaltres.
Pràcticament tota una vida, no?, al centre de restauració. Quants anys fa que hi treballes?
Pues mira, des que vaig acabar la carrera, que vaig fer les primeres pràctiques i una beca, l'any 88. Llavors, és a dir, com a plantilla, entro que l'any 96. I de l'any 96 fins ara.
Per tant, avui ens parlaràs de la teva tasca, de la teva especialitat, que hem comentat, és la pintura mural i l'escultura amb pedra. Em deies, com els metges tenim especialitats. I tu per què et vas especialitzar en això?
Bé, suposo que quan estudies toques tots els materials i tots els temes. Llavors els restauradors ens hem anat especialitzant per suports. Hi ha els suports de fusta, hi ha els suports de tela, hi ha els suports de pedra, etc etc. I també les tècniques pictòries, com la pintura mural. Llavors, jo ja des de sempre m'agradava molt la pintura mural, com a treball, no?, de feina in situ, a les esglésies, als edificis històrics, tot això. I de mica en mica, doncs, la mateixa feina que portàvem al centre es va conduir a tots plegats anant-nos especialitzant. I una mica com els metges, perquè no deixem de ser els metges dels objectes, no?, en certa
manera. Clar, perquè heu de fer diagnòstic.
Exacte, hem de fer un diagnòstic i hem de trobar un remei. La gran diferència que tenim amb els pacients dels metges és que els nostres pacients, diguem-ho així, volem que visquin eternament. Perquè el metge, ens agradi o no ens agradi, sap més o menys la nostra finitud. Però, en canvi, els objectes, sobretot els que tenen un valor històric, volem que durin molts anys. Llavors, això també és una problemàtica.
Explica'ns una mica quins han estat els últims treballs que has fet. De què t'has encarregat últimament?
Ara, darrerament, hem fet una feina molt important, que és la de la restauració del Sol Sant Jordi del Palau de la Generalitat, que és la recuperació de tota la capella que hi havia a dins del Palau de la Generalitat, que estava una mica oblidada i que portava oblidada, quedava una mica, diguéssim, poc difusa amb totes les pintures que es havien col·locat durant l'època de la dictadura de Primo de Rivera, i que cap govern, fins que va arribar el president Torra, va poder eliminar. I ha sigut ara, darrerament, ja amb el president Aragonès, doncs, que es va poder retirar totes les pintures aquestes que exaltaven, no, la dictadura, i deixar el Sant Jordi en la seva essència renaixentista, una arquitectura feta per l'arquitecte Pere Blai, un home importantíssim a la història de l'arquitectura a Catalunya.
Normalment, la pintura mural, imagino que la tracteu in situ, al lloc en qüestió, però en el cas de l'escultura és possible que la porteu al centre de restauració, no?
Depèn. Hi ha escultures, i com també hi ha pintures, que també poden venir al centre de restauració. Normalment treballem in situ, això és veritat. Per exemple, una portalada d'un edifici, com la portalada aquí al monestir de Sant Cugat, o el claustre mateix, doncs hem d'anar in situ a fer-ho. Les pintures murals que estan in situ, evidentment que també hem d'anar a fer in situ. Però ara us posaré un exemple que també hem treballat darrerament, que és les pintures de Sant Climent de Taüll, no?, i de Santa Maria de Taüll, no?, que estem dins el 900 aniversari de la consagració de les esglésies de Taüll, i arrel d'aquesta intervenció es va restaurar una pintura que es havia arrencat de Santa Maria, es va restaurar al centre de restauració, i ara l'hem tornat a Santa Maria de Taüll. Vull dir que és un exemple de pintura mural que s'ha arrencat, que s'ha restaurat i s'ha tornat al seu lloc d'origen. Perquè normalment aquestes pintures arrencades i traspassades les trobem en museus, com per exemple la magnífica col·lecció que té el MNAC a Barcelona.
Una de les teves especialitats són els grafitis. Els hem de considerar obres artístiques?
Bé, el grafiti és una, no sé si diu especialitat, però és una part de la pintura mural que té una doble dicotomia, o té una dicotomia.
Hi ha un debat aquí, no?
Sí, perquè hi ha el grafiti, a nivell de restos no ens hi trobem poques vegades, perquè per un cantó volem conservar-lo amb aquells grafitis que han estat buscats expressament i que s'han generat en una paret d'un edifici o d'una mitgera de qualsevol cosa de la ciutat per fer una decoració. Per un cantó volem conservar, per l'altre cantó volem eliminar, sobretot aquells grafits de caràcter vandàlic, aquelles firmes, aquelles guixades que fan en edificis històrics, i que volem eliminar. Llavors té aquesta dicotomia raresa, una raresa dins del món de la conservació i la restauració, que hem de saber com conservar-lo, però també hem de saber com eliminar-lo sense agredir el monument, fer-ho en condicions adequades.
Digue'm algun grafiti que ens serveixi ara per posar un exemple d'un grafiti que es pugui conservar.
Aquí a la ciutat de Sant Cugat no en tenim molts. Hi ha ciutats que tenen, Barcelona, les grans capitals, tenen murals pagats expressament. Aquí a Sant Cugat, si fem una mica de recorregut, tenim els murals que hi ha al costat de l'Ajuntament, a la plaça, a la rotonda que hi ha l'aparcament del bus, allà hi ha uns murals fets expressament. Com també allà al mercat de Torreblanca, i també que hi ha uns grafitis que es van fer expressament, jo crec que promocionats per l'Ajuntament, no sabem bé per qui. Doncs aquests són murals que pretenen decorar la ciutat, a més, estan donant una informació, en aquest cas, tota una sèrie no me'n recordo ben bé quina propaganda es feien o què volien. Sembla que era una qüestió de gènere, això sí, no? Que explicaven, doncs, diferents maneres, però era una manera decorativa d'emplenar un espai públic per no tenir una paret llisa. I per altre cantó tenim els grafits vandàlics, que tantes vegades es fan a les parets del monestir, per exemple, no? Amb un esprai que sol ser l'habitual, o en cases de particulars. Clar, si això es fa amb una pilona d'una autopista, un grafiti d'aquests, doncs no hi ha cap problema. Però quan es fa un monument històric, tenim un problema, perquè l'hem de saber retirar sense agredir el monument.
Exacte. Ara anirem al fons de la qüestió, és a dir, aquells que són grafitis fets amb mala intenció, amb mala bava, per dir-ho ràpidament, i que poden causar un perjudici en l'obra en qüestió. Però si parlem d'aquest grafiti que és agradable de veure a la ciutat, que està ben fet, que decora, que té una intenció, que explica doncs una història o un missatge, creus que es promociona prou o falta encara una mica d'entesa entre les administracions de qualsevol àmbit, les administracions, per promocionar que allò es pugui fer en espais aptes, no? Sí. Per aquell tipus de pintura?
Mira, cada cop més arreu del món s'està promocionant el que en diem l'art urbà, entre ells tot el que és el món del grafiti, tot allò que representa. Ja no parlem de grafitis fets només amb esprai, estem parlant ja de murals que es fan amb pintura i tot això. L'exemple a Catalunya paradigmàtic, tenim la ciutat de Penelles, que cada any organitza un festival de grafitis, que es diu Gargard, i venen grafiters de tot el món de reconeixement a pintar les parets d'aquella ciutat, que no és una ciutat que no tingui gaire res, però es fa aquest festival. I aquí a Sant Cugat jo no crec expressament que s'hagi promocionat encara un festival d'aquestes característiques. Sí que hi ha tot un ventall de professionals que es dediquen a això i que volten arreu del món i que fan murals magnífics. Ara, això sí, també s'ha de tenir en compte que aquests murals tenen una problemàtica, perquè el fet d'estar a l'exterior, a l'intemperi 24 hores, també tenen un procés de degradació més important, i són moltes vegades, per no dir impossible, que durin molts anys.
Són efímers.
Són efímers. Clar, a Barcelona tenim l'exemple del mural que va fer Keith Haring abans dels Jocs Olímpics, que ho devia fer l'any 89-90, i que es va perdre en la remodelació de tot el que era allà al barri del Raval i tot això. Va fer un mural allà i es va conservar, si més no, la plantilla, no? Però vull dir que a Barcelona han passat muralistes de categoria, com és el cas del Keith Haring, d'altres muralistes, o d'en Banksy mateix, que és el que està de moda ara, i que totes les ciutats volen tenir un Banksy per poder promocionar una mica la seva oferta, diguéssim, cultural.
No? Creus que si es reservessin espais públics precisament per fer aquest tipus de pintura urbana, aquests grafitis, potser ens estalviaríem els vandàlics, o això és complicat?
Mira, en el món del grafiter professional, diguem-ho així, o que té una sensibilitat envers el grafiti, mai trepitjarà el grafiti d'un altre. Mai. Sempre buscarà una altra zona per fer-ho i respectarà el moment històric. El que fa el grafiti, el tag, la signatura, que allò, un acte vandàlic per denunciar qualsevol cosa, o per ficar tonteries, o senzillament ficar una firma, no mira tot això, no té en compte això. Tal li és que sigui la paret d'un edifici, una pilona d'autopista, o sigui la portalada del monestir de Sant Cugat. Tal li és.
Ja que parlem del monestir de Sant Cugat, fa un parell d'anys es van veure diverses pintades de grafitis que, tot això com s'esborra, com s'elimina i com es fa de manera que perjudiqui el mínim possible no? A la peça en qüestió.
Clar. És una feina que quan de fer professionals conservadors restauradors especialitzats en aquest tipus de pintura, perquè no pot fer qualsevol. Perquè eliminar un grafiti de qualsevol superfície pot ser molt fàcil i molt ràpid. El que passa que es fa, agradeixes molt la pedra que hi ha sota. En el cas del monestir té un tipus de pedra sorrenca, delicada, que requereix uns tipus de tractaments que només els pot fer un especialista en pintura mural. Són procediments molt més llargs, que duren més dies, més costosos, però que al final respecten el monument. Val a dir que un grafiti que es fa en 3 segons, retirar-lo pot costar diverses setmanes.
I quin és el procediment? És a dir, com actueu? Un cop detecteu, m'imagino que rebeu un avís, sí. una notificació, un informe que hi ha hagut uns grafitis sobre un monument, el que sigui. I m'imagino que també després l'actuació en funció del tipus de material. No és el mateix que actuar sobre una pedra, no?
Sí, sí.
O sobre, no sé, un ferro forjat.
Sí, sí. El grafiti no té mides. Quan ho fas amb esprai, totes les superfícies són bones. Inclús a vegades interfereix un mateix grafiti, interfereix en diverses superfícies de pedra, ferro, metall, vidre i tot el que sigui. I fusta.
Doncs explica'm una mica el procediment.
El primer que hem de... quan s'ha detectat que hi ha hagut un grafiti o que ens han avisat, ja sigui l'urbà o els Mossos d'Esquadra o inclús a vegades via judicial, doncs, o els mateixos ajuntaments, el que fem és primer sobretot veure la magnitud d'això i la superfície on s'ha fet. Llavors, segons el tipus de pedra que és, el cas del monestir la tenim molt estudiada, sabem com és, i llavors el tipus de material que s'ha ficat. No és el mateix fer-ho amb un esprai que només són resines acrílics que fer-ho amb una pintura plàstica o fer una guixada amb un llapis, que també passa, o amb altres tipus de materials. Vull dir que o a vegades, que també passa molt, és agafar un pot de pintura i llançar-lo directament allà, o com va passar ara fa uns anys al Palau de la Generalitat, a la plaça Sant Jaume, doncs que en una manifestació els manifestants van tirar sang de bou, i la van esquitxar tota la paret de la façana i es va eliminar. Llavors, clar, és molt important conèixer el tipus de material, perquè segons el tipus de material que sigui, farem un procediment o un altre. És la relació entre el material que hi ha i el suport que té. Llavors, a partir d'aquí, hi ha dos tipus de processos, que són els químics, que mitjançant dissolvents has d'anar eliminant aquesta pintura, i els procediments mecànics, que és en sistemes de microabrasió, no, de microprojecció de partícules, que el que fa és anar eliminant aquests racons o aquelles parts que són més complexes de retirar. Sempre, sempre, sempre intentant no agredir el suport. És a dir, la nostra intenció és que al final que aquest suport no es quedi deteriorat. El que sí que passa moltes vegades és que quan has netejat el grafiti, només el grafiti, esclar, com que tota la paret estava bruta d'anys, llavors es veu molt neta i llavors has netejat tot el conjunt. Vull dir que, per bé i per mal, al final la zona que has de treballar no és tan sols la zona del grafiti, sinó tot el parament que respon a aquell pla. Llavors el que fem de cara al futur, en els llocs que sabem que hi ha una incidència, com passa per exemple al centre de Barcelona, que hi ha llocs que hi ha parets que són ja abonades a haver-hi grafiters, perquè ho sabem, doncs és posar-hi unes pel·lícules antigrafiti, que és un protector, és una pel·lícula protectora que ens ajudarà a retirar-lo, perquè fa com un film, diguéssim, de barrera entre la paret, entre el suport de base i la pintura. Llavors ens és més fàcil retirar-ho. Però això només en llocs que sabem que realment hi ha una incidència continuada de grafiters.
I es pot donar el cas, no sé, et pregunto des de la ignorància, que un cop s'ha fet aquesta actuació s'ha netejat el grafiti de la superfície on heu hagut d'actuar, que hi hagi un seguiment posterior per comprovar doncs, que allò continua en bon estat?
Sí, sempre intentem, en totes les intervencions que fem, fer un seguiment. Primer un seguiment recent, al cap d'una setmana o dues setmanes, veure com està, com es comporta, i llavors al cap ja progressivament, ja de manera més o menys geomètrica, cada quins temps anar-hi passant per veure que aquella superfície realment està en bon estat. Perquè sobretot el problema que tenim amb els grafitis en edifici històric és que com que es fan en parets que no han estat mai restaurades o que tenen porten molts anys sense que ningú hagi ficat tipus de neteja, doncs el fet de netejar aquesta part condiciona a tot el conjunt. Llavors sí que ja és un projecte una mica més gran i bastant més costós, evidentment.
I, escolta, heu fet moltes actuacions o teniu moltes actuacions per netejar aquests grafitis vandàlics?
Sí. Sí? Sí, realment sí. Avui dia, diguéssim, és una de les problemàtiques més importants que té el patrimoni històric. Vull dir que arreu de Catalunya i del món, la facilitat que hi ha per fer una denúncia per fer qualsevol marca, senyal, el que vulguem en una superfície, sempre és molt fàcil. Llavors, clar, reben qualsevol superfície. La ciutat de Barcelona destina no sé quants milions d'euros anuals a la neteja de grafitis de façanes. El que passa que, és clar, quan és un edifici que no té cap importància històrica no hi ha cap problema com es netegi, però quan és un edifici que té una importància històrica com el monestir de Sant Cugat, evidentment allò ho han de fer gent especialitzada i amb un altre procediment, que és més lent.
Vaja, Pere, que us ha sortit feina extra, a la que vosaltres teníeu previst.
Sí, sí, totalment. És una cosa que ja portem ja uns anys que anem cap aquí i, no, i de moment és una cosa que vaig a la baixa. En tot cas, això forma part d'una cosa claríssima, que és educació. Educació. Això ja s'ha inculcat des de les escoles a petits, el respecte als monuments històrics, no? que s'entengui per tothom que allò és forma part del nostre patrimoni, del nostre llegat, i que l'hem de mirar de conservar el màxim possible. I això tant va per fer, pel que fa el grafiti, com per aquella persona que el toca, que fa una foto i s'enfila en una columna i s'agafa, com passava fa uns anys, que ara ja no passa, al monestir, per exemple, i tants altres llocs, que a vegades no tenen cap tipus de control.
Doncs agraïm al Pere Rovira, coordinador de Pintura Mural i Escultura en Pedra del Centre de Restauracions de Béns Mobles de Catalunya, la seva feina. Li agraïm la seva feina i li agraïm que hagi vingut avui al Faves per explicar-nos-la. Que vagi molt bé, Pere, bon dia.
Molt bé, gràcies a vosaltres per poder-nos explicar i donar llum a la nostra feina, que és molt important. Gràcies.
Bon dia.
Bon dia.